Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. D'aquí a una hora amb el comptat a les 9, Pere Aragonès s'haurà en aquest estudi de RAC1 per valorar tant les declaracions d'ahir a La Vanguardia del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, com per exemple també les d'avui de qui va ser conseller d'Economia del govern, també La Vanguardia, Jaume Giró. Hi ha crítiques sorolloses, molt sorolloses, a la decisió del govern d'Espanya de derogar el delicte de sedició del Codi Penal. Bàsicament, la dreta espanyola, però també una part important de l'independentisme que diu que la decisió posa els peus dels cavalls judicials Carles Puigdemont. Però hi ha la possibilitat, pel que s'està comença a notar, que i es pot retocar el delicte de malversació de fons. Rebaixar-lo, com també apuntava ahir a La Vanguardia Pedro Sánchez i avui especifica Oriol Junqueras al periòdico. Hi ha una malversació al Codi Penal que apuntaria a un article que va impulsar el PP fa dues legislatures en què es condemnava també la malversació sense apropiació i per aquí podria plorar la criatura. Veurem què diu el president Aragonès aquest matí al món a RAC1, perquè Pere Aragonès s'explicarà en aquest estudi. A les 9 del matí, a RAC1. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 14 de novembre del 2022.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat, amb algunes boires ara de bon matí, tant a l'interior com en punts del prelitoral, i algun ruixat a la línia de la costa. L'ambient continua suau al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es registren diverses incidències. La que provoca més aturades és l'accident a la Ronda de Dalt, al tram de Santa Coloma, en sentit sud, per ara amb el carril tallat, i dos accidents més fora de l'àrea metropolitana, un a l'AP7, on es tallen dos carrils en sentit sud a l'alçada de Roda de Barà, i també continua actiu el carril tallat a la C32 des de Sant Vicenç de Montalt, en sentit nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El que dèiem d'aquí a una hora, cap a les 9 del matí, Pere Aragonès serà en aquest estudi al món a RAC1. Al president li preguntarem per la reforma del Codi Penal, amb la derogació del delicte de sedició i l'ampliació del delicte de desordres agreujats. Quines conseqüències creu que pot tenir si això plana el camí pels pressupostos de l'Estat i també de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, o si, per contra, com va insinuar Oriol Junqueras dissabte al Via Lliure de RAC1 i avui amplia el periódico, cal un últim esforç per, durant el tràmit parlamentari, reblar el clau amb la reforma de la malversació de fons. De fet, és el que apuntava i també el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en una entrevista amb el Jordi Juan i la Lola García a La Vanguardia. De tot això, i també de les previsions econòmiques dels Mossos d'Esquadra, de com encara el que queda de legislatura amb el suport d'entrada de 33 diputats de 135 i també de l'espionatge en Pegasus, després d'aquest informe preliminar del Parlament Europeu que apunta que Espanya va espiar una seixantena de polítics i activistes independentistes, parlem amb el president de la Generalitat. Seran temps de tertúlia, com tots els dilluns, amb Màrius Carol, Mònica Terribas, Pablo Iglesias, Miquel Samper i Teresa Cunillera. Però anem a pams, com dèiem. Al president Aragonès li preguntarem per la reforma que Pedro Sánchez va anunciar dijous a la nit a la Sexta i que detallava ahir a La Vanguardia. Una reforma que Oriol Junqueras ja insinuava dissabte al Via Lliure de RAC1 i que avui desenvolupa el periòdico. Concretament, si de bracet de la derogació del delicte de sedició també retocarà el de malversació de fons, l'altre pel qual estan condemnats bona part dels líders independentistes del procés. I en aquest sentit, Esquerra Republicana ja deixa clar que el seu objectiu és aconseguir-ho durant la tramitació que es farà ara al Congrés dels Diputats. Oriol Junqueras apunta que una de les condicions per recuperar la confiança entre Esquerra i el PSC a Catalunya i, per exemple, poder aprovar els pressupostos junts, és que els socialistes donin suport a una reforma del delicte de malversació. Una reforma per anul·lar la possibilitat d'una condemna per malversació que no es va fer, sinó que només es va pensar per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. El líder d'Esquerra deixa molt clar, però, que la malversació s'ha de mantenir per tota la resta i que no es pot emparar cap tipus de corrupció política com la condemna recent de malversació a diversos exdirigents del PSOE, pel cas dels Eros d'Andalusia, com l'expresident de la Junta Andalusa, José Antonio Griñán. En tot cas, el capítol de la malversació, encara està per arribar, i aquest cap de setmana el PSOE l'ha destinat sobretot a justificar la derogació del delicte de sedició. Els socialistes defensen que cal actualitzar el codi penal i, com hem dit ja manta vegades, acostar-lo als que hi ha altres estats de la Unió Europea. També asseguren que no es perdonarà a l'independentisme res del que va passar l'any 2017 i que Puigdemont haurà de seure's al banc dels acusats si torna a Catalunya. Així ho deia Pedro Sánchez ahir diumenge a La Vanguardia.
Las penas se homologan con la de las principales democracias europeas, las inhabilitaciones otro tanto de lo mismo, y por tanto, Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, y comparecerá, estoy convencido de ello, ante la justicia española, pues tendrá que rendir cuentas ante los delitos que se cometieron en el año 2017.
De fet, assegura que si es tornés a fer un referèndum o una DUI, es castigaria jurídicament i lamenta que el 2017 el PP no activés abans l'article 155.
La principal lección que tenemos que extraer de todo lo sucedido en 2017 es que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución y haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament de Catalunya.
Ara bé, Pedro Sánchez apunta al futur, però hi ha dubtes sobre el passat, és a dir, el que ha passat el 2017, perquè una de les incògnites sobre la reforma del Codi Penal és si es podrà acusar els líders independentistes que encara no han estat jutjats, com Puigdemont, del nou delicte de desordres públics agreujats. Doncs bé, si fem cas a un informe del Tribunal Suprem de fa un any i mig, la resposta és no. Un informe del Tribunal Suprem. Llegim aquest matí al diari ABC que l'alt tribunal va elaborar un document al maig del 2021 en què desvinculava el referèndum de l'1 d'octubre d'un delicte de desordres públics. Concretament, els magistrats escrivien que el fet provat que la seva sentència declarava que no era identificable amb un simple desbordament dels límits de l'ordre públic. Aquest informe és el que el Tribunal Suprem va enviar al govern d'Espanya per oposar-se als indults als presos i no fixa cap mena de jurisprudència, però sí que suposa deixar per escrit el criteri dels magistrats del Suprem en una qüestió que ara es torna a posar al damunt de la taula. Sí, com sigui, des de Junts per Catalunya arrufen el nas sobre l'objectiu a l'abast real de la derogació de la sedició. L'últim que es posiciona des de l'espai de Junts per Catalunya és l'exconseller d'Economia Jaume Giró. A La Vanguardia avui celebra el canvi legal, però avisa que ara cal saber com aplicaran els jutges aquesta modificació i si de facto no suposarà facilitar l'extradició de persones com el president Puigdemont. Per contra, Esquerra Republicana dona per liquidat el debat ja sobre el delicte de sedició i afirma que no tindria cap sentit que els altres partits catalans no hi donin suport. Ho deia la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Tots els independentistes d'aquest país, totes les persones demòcrates d'aquest país, haurien d'estar celebrant-ho com una victòria. De fet, no entendríem, seria incomprensible que la resta d'organitzacions independentistes no se sumessin a un gran pas endavant com és aquesta derogació, supressió del delicte de sedició. Seria incomprensible.
Els republicans creuen que és fruit de la taula de diàleg i asseguren que millora el dret de manifestació i de protesta. No hi ajuden, però, paraules com les d'aquest cap de setmana del portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López, deia que l'eliminació del delicte de sedició els servirà per guanyar l'independentisme. I atenció, ho comparava amb el final d'ETA.
A nosotros nos dijeron que nos arrodillábamos ante los terroristas y ganamos a los terroristas. Ahora dicen que nos vendemos a los independentistas. Pues vamos a ganar a los independentistas y vamos a ganar la convivencia en Cataluña.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, de la seva banda, equipara les protestes de la dreta amb les d'una part de l'independentisme. En canvi, el PP demana als barons socialistes que alcin més la veu per evitar que tiri endavant aquesta reforma. Més detalls des de Madrid, Jon Gràcia.
Bolaños va ficar el focus en dues manifestacions en contra de la reforma, les convocades per una banda per l'ANC i per altra per Vox. El titular de Presidència afirma que en el fons són el mateix i els qualifica de trampistes.
Se han convocado dos manifestaciones. Por un lado de independentistas hiperventilados, por otro lado extremistas de derechas nostálgicos de la tensión. En el fondo son lo mismo, porque son como Trump, como Bolsonaro.
El PP aposta per tractar de convèncer als barons socialistes per a pressionar a Sánchez. Ahir ho feia el seu coordinador nacional, Elías Bendodo.
Apelo a todos ellos para que voten en contra en el Congreso y en el Senado de esta abolición que se quiere hacer del delito de sedición. Es la única forma que hay en este momento de parar a un presidente del gobierno cegado por su ambición personal.
Menudo creo que Sánchez ha pasado todos los límites y considera que encara ya un PSOE del B.
i una veu més, la del líder de Más País, Íñigo Errejón, que creu que calia actualitzar el Codi Penal, però diu també que no es pot fer servir aquesta reforma, en tot cas, per penalitzar a tota aquella gent que es manifesta.
Esta es una reforma que es necesaria, que llevaba siendo tiempo necesaria hace tiempo para homologarnos con el resto de países europeos. Pero le advertimos a los partidos de gobierno, nosotros no vamos a aceptar que para modificar un punto en el Código Penal que nos acerca a Europa, a cambio se puedan ampliar los tipos penales que se le aplican, por ejemplo, por desórdenes a gente que se manifiesta o activistas en la calle.
Una reforma d'aquest Codi Penal, per cert, que es podria votar al Congrés en el ple, que es farà l'última setmana de novembre i la primera de desembre, o abans avui la Razón. Avui a la mesa del Congrés acceptarà la tramitació d'aquesta reforma i l'enviarà a la Junta de Portaveus, a qui li correspon fixar la data per la discussió al ple. Tant a la mesa com a la Junta, el PSOE, Unides Podem i els seus aliats hi tenen majoria i, per tant, poden agilitzar els tràmits al màxim per garantir que la proposta pugui arribar al ple del Congrés en poques setmanes. A tot això, avui el Mundo posa sobre la taula també una altra de les possibles conseqüències d'aquesta reforma del Codi Penal. Apunta que una de les pors del PP és que, amb la desaparició de la sedició, també decaigui, com dèiem, la malversació de fons i que això obligui el Tribunal de Comptes a retornar les fiances, repeteixo, a retornar les fiances que ha hagut de pagar els líders independentistes. El diari ha parlat amb Esteve González Pons, que és el vicesecretari d'Acció Institucional del Partit Popular, del PP, i assegura que aquest risc és molt elevat. El motiu, segons alguns juristes, és que si el Tribunal Suprem va considerar que la malversació era un instrument per la sedició, sense sedició tampoc hi ha malversació. Estem parlant de 3,4 milions d'euros que s'haurien de retornar a la gent que ho va haver de pagar. De tot plegat, escoltem el comentari que assigna el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
No es pot negar l'audàcia de Pedro Sánchez, sigui per conveniència, per la pressió d'Esquerra i Podem o per convicció, per allò que diuen de desinflamar Catalunya. El cert és que torna a sacsejar el tauler amb una reforma del Codi Penal que només es pot entendre si ens posem unes ulleres 3D per veure'n les tres dimensions. La primera dimensió és què dirà el text. És meridià que s'aboleix el delicte de sedició. És més tenebrós com quedarà el nou redactat dels desordres públics, que inclou conceptes inquietants com ara la intimidació i la invasió dels edificis. Hi ha una incògnita. Què passarà amb la malversació? Pedro Sánchez i a La Vanguardia deixava la porta oberta a esmenar-ho en el tràmit parlamentari. La segona dimensió és com venen la reforma als partits. Ja hem sentit els crits de traïdors i la convocatòria de manifestacions dels que acusen el PSOE de vendre's a Espanya i Esquerra d'haver-se deixat colar un gol. Però és interessant el contrast entre Sánchez, quan diu que això no despenalitza el que va passar el 2017 i que els delictes no desapareixen, i en canvi Pere Aragonès recorda que el Suprem ja va descartar el delicte de desordres públics al seu dia i per això creu que ara no s'hi podrà agafar. En què quedem? La tercera dimensió és la més desconeguda. Com interpretaran els jutges el nou Codi Penal? Aquesta és la veritable clau per saber quin impacte tindrà la reforma.
Tot això repetim. Avui a Pere Aragonès, el president, com deia, li preguntarem també pels pressupostos. Caldria més que un miracle que estiguessin aprovats a temps, l'1 de gener, però la voluntat del govern català és clara, elaborar uns nous comptes en un any que econòmicament seran encara més necessaris. En aquest sentit, l'autor de bona part de la base dels pressupostos, qui va ser conseller d'Economia, Jaume Giró, diu avui en una entrevista a La Vanguardia que li agradaria molt que es poguessin aprovar aquests pressupostos, però treu pressió a Junts per Catalunya quan assegura que ja no són els seus i que caldrà negociar-los amb Esquerra Republicana i, si els republicans volen, diu Jaume Giró, el vot favorable de Junts. I això implica cedir i transaccionar, per cert, que Jaume Giró, que per cert assegura que en cap cas es planteja deixar la política, si més no, de moment. I que li ha passat pel davant una oferta per presidir la Cambra de Comerç, però que no ho farà. 2:15 del matí. És un matí de normalitat al Port de Barcelona, tot i la vaga de transportistes que ha començat aquesta mitjanit a nivell de tot l'estat. L'aturada la convoca el mateix sindicat minoritari que ja va fer alguna aturada a la primavera a Catalunya i que va col·lapsar, això sí, la distribució de mercaderies a diversos punts d'Espanya. Com va passar llavors, s'espera que a Catalunya la protesta tingui un impacte molt reduït, però aquest matí els manifestants volen tallar la ronda litoral de Barcelona. Traiem el cap a la zona franca per saber quina és la situació a aquesta hora i si hi ha piquets a aquesta zona de Barcelona. Josep Ferrer.
Sembla que no tallaran la ronda litoral perquè estem a la benzinera de la zona franca, on a aquesta hora
s'havia anunciat l'inici d'una marxa lenta per tallar la ronda litoral. De moment, no veiem cap camioner ni tampoc presència policial. De fet, l'activitat en el polígon de la Zona Franca i al port de Barcelona és l'habitual d'un dilluns, igual que a Mercabarna, on no s'ha aturat de cap manera l'activitat. No hem vist actuar cap piquet informatiu ni sembla que hagi d'actuar durant tot el matí. La marxa lenta, per tant, estem pendents de si es fa o no es fa, però ja diem que aquí, a aquesta hora, no hi ha ningú.
La Plataforma en Defensa del Sector del Transport, que és l'entitat que ha convocat aquesta aturada, ja ha presentat les seves demandes al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Bàsicament, segons explica avui El País, són dues reivindicacions. Una, que es multiplica per 10 l'import de les multes a les empreses que els fan treballar per sota de costos. Ara les multes van de 4.000 a 6.000 euros i els transportistes volen que no baixin de 70.000. I de l'altra banda demanen agilitzar els tràmits administratius a l'hora d'aplicar aquestes sancions a les empreses. I avui també hi ha novament vaga dels treballadors de Vueling. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat preventivament, ara per ara, una trentena de vols. Última hora des de l'aeroport del Prat, Carolina Gramunt.
Matí tranquil a la setena jornada de vaga de Vueling. No hi ha hagut durant el matí moviment als taulells de reclamació, ja que Vueling, com bé deies, ha cancel·lat 28 vols de manera preventiva que havien d'operar avui des de l'aeroport del Prat. Tot i que la xifra de vols cancel·lats, sumant sortides i arribades, és més alt perquè molts avions fan la ruta d'anada i de tornada. Les alternatives que ofereix Vueling als passatgers són un altre mitjà de transport fins la seva destinació final, un canvi de vol sempre que hi hagi disponibilitat de seients o un reemborsament de diners. I la companyia ha anunciat que informarà de les cancel·lacions de les properes jornades també amb antelació per tal de poder reubicar els passatgers afectats.
Doncs bé, estarem molt pendents al llarg de tot el matí aquí al Món RAC1, tant de l'aeroport com dels accessos a la ciutat de Barcelona. 8 i 16 minuts, centenars de milers de persones es van manifestar ahir a Madrid en defensa de la sanitat pública i contra la gestió del govern d'Isabel Díaz Ayuso. Segons la delegació del govern espanyol a Madrid, hi havia unes 200.000 persones. Segons l'organització, 600.000. Van convocar a la marxa associacions ciutadanes i de personal sanitari i s'hi van sumar sindicats, a més del PSOE, Podem i Más Madrid. Avui només cal veure les portades dels diaris, sobretot la de La Vanguardia, amb una imatge de la Cibeles amb tots els carrers adjacents al costat de, efectivament, de l'estàtua de la Cibeles, plens a baixar per comprovar que va ser un absolut èxit. I malgrat això, el PP ho qualifica de fracàs i destaca que el 99% dels madrilenys no hi van participar. Tornem a Madrid, John.
Els carrers de Madrid es van omplir convocats per col·lectius socials, organitzacions mèdiques, sindicats i partits polítics que consideren que el govern d'Ayuso està maltractant la sanitat pública madrilenya. Les crítiques posen el focus en les carències, tant econòmiques com de personal, sobretot a l'atenció primària. Els sanitaris demanen respecte i veu davant les decisions que es prenen. Així ens contaven algunes de les professionals.
Se sobrepassen dia tras dia, no se respetan a nivell de la Unió Europea, existen unos ratios y esos ratios no se respetan y tampoco respetan a la profesión como tal.
Queremos sobre todo que refuercen, ¿no?, de personal adecuadamente para poder atender a los pacientes como se merecen.
En la manifestació es van sentir proclames en contra de la privatització i també contra la presidenta madrileña Díaz Ayuso, a la qual li demanava la dimissió.
El PP madrileny considera un fracàs les xifres i creu que més que una protesta en defensa de la sanitat pública, el que va passar ahir és un atac polític contra Isabel Díaz Ayuso.
De fet, un dels consellers d'Isabel Díaz Ayuso, David Pérez, diu que treballen per posar remei als problemes de la sanitat pública i acusen l'esquerra d'usar la salut amb motius polítics.
La permanente intromisión de la izquierda, la utilización de la sanidad para fines políticos, yo no creo que ayude a mejorar la sanidad. Ayuda a mejorar la sanidad, construir nuevos centros de salud, ayuda a mejorar la sanidad, pues tener un presupuesto importantísimo para atender a esta gran red de hospitales, de centros de salud, un gran personal médico con el que contamos.
Clar, el propi Partit Popular diu que és un fracàs quan no ho deia, quan hi va anar menys gent a les manifestacions, per exemple, de Madrid. Recordareu aquelles manifestacions contra el matrimoni gay que encapçalava el que va ser cardenal arquebisbe de Madrid, Antonio María Rouco Varela, i hi havia menys gent que ahir, i aquelles manifestacions el PP precisament no les va catalogar de fracàs, com si ara ha catalogat aquesta amb 200.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Per cert que alguns periodistes han denunciat que es van tallar les càmeres de trànsit del centre de la ciutat per evitar imatges de la protesta i que l'Ajuntament els va prohibir pujar als balcons de l'edifici de la plaça Cibeles per fer fotos de la manifestació. Ni tan sols es van deixar accedir-hi pagant el tiquet de visitants. En aquest sentit, crida molt l'atenció i ja comença a haver-hi veus que s'alcen sobre la cobertura que va fer Telemadrid de la manifestació. La televisió pública de la Comunitat de Madrid no va emetre cap declaració del personal mèdic, cap, i va insistir durant tot el dia als informatius que la marxa l'havien impulsat els partits d'esquerra i que els manifestants eren d'esquerra. Així començava l'informatiu.
La izquierda ha tomado las calles de Madrid este mediodía a 6 meses de las elecciones autonómicas.
Manifestación contra Díaz Ayuso por la reforma de las urgencias extrahospitalarias. Miles de personas han confluido en Cibeles, convocados por los sindicatos y partidos políticos. Podemos, PSOE y Más Madrid han cargado contra Ayuso, a quien exigen responsabilidades políticas.
Bueno, no van ser convocats pels partits polítics. Partits polítics es van afegir a la manifestació. Però seguidament els periodistes van desacreditar els sindicats i van destacar les virtuts del sistema sanitari madrileny. Això és la televisió pública de Madrid.
Una manifestació promovida i alentada solo por los partidos de izquierda. A 6 meses de las elecciones, todos los portavoces cargaban contra Ayuso.
Uno de los sindicatos que llama a participar en esta huelga por la sanidad pública ofrece a sus más de 120.000 afiliados un seguro de salud privado.
La Comunidad de Madrid es la región con más puertas de emergencia de toda España. Tiene 27 hospitales. Se ha tenido en un año casi 3,5 millones de urgencias.
Però els dolents ja sap que és TV3. Als quioscos de Madrid, la lectura que es fa de la manifestació varia en funció del mitjà de comunicació. N'informa Jordi de Planell.
El País obre amb una gran foto de la plaça de Cibeles plena de gom a gom i defensa l'editorial que si bé la sanitat pública té problemes a totes les comunitats, cap pateix el caos de la madrilenya. Ignacio Escolar, el diario.es, acusa directament Ayuso de menysprear la sanitat pública i alerta que la seva prioritat és abaixar impostos per deixar al mínim l'estat del benestar. En canvi, la resta de diaris acusen l'esquerra d'instrumentalitzar la protesta. El Mundo, per exemple, la racona a la portada i la defineix com un inequívoc intent de desgastar Ayuso. L'ABC i La Razón, en la mateixa línia, obren amb fotos en primer pla de la manifestació per evitar ensenyar la multitud. L'ABC carrega contra l'esquerra per utilitzar la sanitat com a acte de força contra Ayuso i La Razón conclou que torna al carrer perquè creu haver trobat una bandera sensible per atacar la presidenta madrilenya.
Tot això ha passat a Madrid i ens en parla en aquest comentari la periodista del periòdico a la capital espanyola i col·laboradora del món RAC1, Pilar Santos.
Madrid és la segona comunitat que menys inverteix per habitant en sanitat, 1.491 euros l'any. Només està pitjor Andalusia. Ahir la meva filla de 9 anys i jo vam estar 3 hores esperant en les urgències pediàtriques de la Gregorio Marañón. Res massa greu, per sort. El metge es va disculpar i ens va explicar que ell i 4 companys més no podien anar més ràpid perquè també havien d'atendre els 50 nens ingressats. Havien demanat reforços, però no els hi van donar. Per tant, les urgències s'havien d'interrompre de tant en tant perquè havien d'anar a decidir, com va ser el cas, si havien de portar un dels ingressats a la UCI. Veure'l treballar angoixava qualsevol, però també era inquietant escoltar alguns pares que en veu baixa carregaven contra els metges i els infermers. Uns ganduls, deien. El mateix que Isabel Díaz Ayuso ha insinuat més d'un cop. La presidenta ha de deixar de criminalitzar els professionals i de dir que la manifestació estava organitzada per l'esquerra. Que es posi Ayuso a treballar per trobar una solució. Els metges no es volen quedar a Madrid un cop acaben el MIR perquè no tenen contractes estables ni tampoc un sou per viure a una ciutat tan cara.
8:22. El rei emèrit demanava a Corina Larsen que li resumís els documents confidencials que no es volia llegir. Aquesta és només una de les revelacions del tercer capítol del podcast Corina i el rei que s'ha publicat avui, aquest matí. El capítol es titula Enveja i explica, per exemple, que moltes vegades el rei emèrit donava accés a la seva amant a informació que estava titllada de secreta de l'Estat.
Sovint preferia mirar un western i em deia, ho pots llegir tu i fer-me en un resum? O pots escriure'm una carta en anglès o en francès? I jo preguntava, per què no contractes algú espanyol que hagi anat a Harvard, per exemple? I em deia que no, li feia por que hi hagués gent externa.
La venjança de Corina és terrible, eh? Això és una venjança, però en totes les lletres. També parla dels favors que Joan Carles I feia als seus amics. Explica que els companys de cacera de l'emèrit li demanaven tot tipus d'ajuda i que ella justificava dient que Espanya funciona d'aquesta manera.
Si no eres part de les caceres, no eres part del seu entorn més proper, dels pocs escollits amb qui feia els negocis durant les caceres. Li solien demanar favors. Podries trucar a aquest president, fer això, fer allò altre... I a vegades es queixava que li demanaven massa favors, però sempre deia, no entens com funciona Espanya.
Un altre dels moments importants del regnat de Joan Carles I, en què Corina va estar present, va ser quan es van gestar les famoses obres del tren d'alta velocitat a la Meca, per les quals el monarca va acabar sent investigat. Corina Larsen va viatjar a l'Aràbia Saudita amb l'emèrit com a consultora i va veure en primera persona com es va adjudicar el contracte. The big priority
on that visit was... La gran prioritat de la visita era firmar un contracte de tren anomenat Landbridge Train Contract a través d'una contractista espanyola, o Aquela. Tothom estava enfocat a aconseguir que el projecte fos adjudicat al Consorci Espanyol. To the Spanish Consortium.
A nivell més personal, el capítol se centra també en els anys en què Corina Larsen i Joan Carles I estaven enamorats i explica també el moment en què l'amant es va trobar amb la dona del rei, la reina Sofia. Queen Sofia
burst into... De sobte, la reina Sofia va irrompre l'habitació amb cara de fúria. Va saludar els convidats i llavors em va assenyalar i va dir: «Sé qui ets». El rei semblava completament desconcertat, incapaç de respondre. Va ser bastant vergonyós. Quite an embarrassing
scene. El podcast de Corina Larsen té 8 capítols, un de nou cada dilluns. La setmana que ve se'n publicarà el quart. La policia de Turquia, quan són les 8:25, ha detingut aquesta matinada la dona que presumptament hauria fet l'atac terrorista que hi va haver ahir a la tarda a Istanbul, que va matar almenys 6 persones i una vuitantena més van quedar ferides. La dona va deixar caure una bomba en un dels carrers comercials més cèntrics de la ciutat, l'avinguda Istiklal. Tot i que la investigació encara està en marxa, el govern turc apunta directament el Partit dels Treballadors de Kurdistan, que consideren organització terrorista. Els partits de l'oposició turca han condemnat l'atemptat i han expressat el seu dolor per les víctimes d'aquest atac. La comissió que investiga l'assalt al Capitoli dels Estats Units del dia 6 de gener de l'any passat espera avui la compareixença de Donald Trump. Però que esperin asseguts, perquè no hi anirà. Trump ha denunciat al comitè especial al·legant que els seus privilegis com a expresident el protegeixen. La comissió ho veu com una tàctica per encallar aquesta investigació i per no enterbolir l'acte que té previst fer demà, on, amb tota probabilitat, anunciarà la seva voluntat de tornar-se a presentar a les eleccions a la presidència nord-americana. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Martió.
La denúncia presentada a l'últim moment i després que la comissió donés més temps a Trump per preparar la documentació i l'interrogatori fa pràcticament impossible la seva compareixença. La comissió té previst presentar les seves conclusions abans no acabi l'any i dissoldre's, i el llarg procés judicial faria difícil complir aquest termini. Trump s'ha expulsat de sobre el problema i aquest cap de setmana s'ha concentrat en el casament de la seva filla Tiffany i en preparar el gran anunci de demà. Tot i uns resultats poc favorables als republicans en les eleccions de mig mandat i les reticències d'alguns companys de partit, Trump sembla decidit a presentar la seva candidatura de cara a les presidencials del 2024. Per l'expresident, l'anunci és una mostra de força i vol passar al davant de rivals dins del partit, com el governador de Florida, Ron DeSantis. Però hi ha veus dins dels republicans que consideren que crearà més inestabilitat de cara a les eleccions de l'estat de Georgia, que han d'escollir l'últim senador de la cambra.
Són les 8:27. Hem de parlar del Mundial de Futbol, perquè d'aquí a 6 dies arrenca el Mundial més polèmic, el del Qatar. És el primer cop que la Copa del Món es disputa en un país àrab i l'objectiu és guanyar rellevància internacional. De fet, Qatar vol obrir les portes al turisme i d'aquí la seva gran promoció organitzant aquest esdeveniment esportiu. Ara bé, no ho posa gens fàcil. Qatar s'ha blindat i vol tenir un control total de tots els aficionats i periodistes que vagin a cobrir aquest esdeveniment, que s'allargarà durant un mes. Recordeu que arrenca aquest pròxim diumenge, 20 de novembre, a les 5 de la tarda, i s'acabarà el 18 de desembre amb la gran final. D'entrada, els assistents a aquest Mundial de Qatar s'han de descarregar aplicacions mòbils obligatòries que, segons els experts, són directament per espiar. Mar Poyato.
Tenir carta blanca per viatjar a Qatar durant el Mundial de Futbol no ha sigut bufar i fer ampolles. Durant el període que dura la competició és impossible entrar com un simple turista. És necessari tenir almenys una entrada per assistir a un partit de futbol i les entrades només es poden aconseguir via FIFA i en versió digital. Per accedir als estadis cal el codi QR que s'obté després de descarregar l'APP al mòbil. Aquesta és una de les aplicacions necessàries. Però la realment imprescindible és la HAYA, l'autorització del govern de Qatar per entrar al país. És el visat, et permet circular lliurement pel país i també utilitzar el transport públic de forma gratuïta. I encara en queda una altra, l'ETERAZ, la del control sanitari, tot i que aquesta ja no és estrictament necessària perquè la política sanitària ha canviat i ja no cal la PCR negativa per entrar. Totes aquestes aplicacions demanen una sèrie de permisos. La Haia pot accedir a la ubicació i a les connexions de xarxa amb l'objectiu de tenir un control exhaustiu.
Qatar fins i tot vol tenir controlades les aficions. Segons ha publicat el The New York Times, el comitè organitzador del Mundial ha pagat el viatge, allotjament i les entrades a uns 50 aficionats de cada país, recordem que són 32 els participants. A canvi, els aficionats han de fer-se ressò dels missatges de suport del Mundial a través de les xarxes, fent m'agrada i compartint les publicacions. El comitè també vol que s'elimini qualsevol missatge ofensiu o degradant del país. Avui hi ha un article, per mi, dels millors que ha escrit mai en Sergi Pàmies, a La Vanguardia. És magnífic l'article que fa avui sobre Qatar i els dilemes, sobre aquesta doble moral en el qual utilitzem tots Qatar, la doble moral. I parla de... Estic fent un resum de l'article, eh? Jo recomano que llegiu tots. La solució més pura seria el boicot categòric i l'apagada informativa. Però, curiosament, aquestes solucions dràstiques no es van perdre ni amb el Mundial d'Argentina ni amb els Jocs Olímpics soviètics o xinesos, i no es prenen a l'hora de consumir amb furor capitalista productes d'empreses que en l'accionariat i la propietat sobreviuen gràcies a diners qatarians. Anècdota personal. Diu, l'any 1971, escriu en Pàmies, quan la meva mare va decidir tornar, després de 32 anys d'exili polític, els seus veïns, amics i camarades francesos li van dir: com és possible que te'n vagis a l'Espanya de Franco i t'emportis els teus fills a un país que tortura i assassina? I acaba dient també el Sergi un potencial, parlant del Qatar, que per cert actua amb normalitat al sistema econòmic espanyol i català, també el futbol, reviseu la llista d'ambaixadors del Mundial, sense que ningú no reclami una objecció activa. A més del futbol, el Mundial de Qatar enfrontarà una potent operació de propaganda, l'habilitat, el rigor, el compromís d'explicar entre línies o explícitament què passa als països dels quals acceptem els diners amb la mà esquerra i assenyalem críticament amb la mà dreta per no respectar els drets humans. Ximpum. Per cert, que la cantant Dua Lipa, un dels noms que sonaven per la cerimònia d'inauguració juntament amb el de Shakira, diu que no anirà a Qatar perquè és un país que no respecta els drets dels col·lectius LGTBI. L'artista ha desmentit els rumors que hi havia en una publicació al seu perfil d'Instagram. Per cert, que avui durant la tertúlia de futbol parlarem de Los Entresijos de la FIFA, un documental polèmic de Netflix sobre la corrupció en aquesta institució.
Seth Blatter was the godfather of football.
Being a member of FIFA is like being in the secret garden. There's an unspoken code. You can do whatever you want.
Aquesta minissèrie, entre d'altres, sobre els costos d'organitzar un Mundial de Qatar, parla d'això, sobre la corrupció de la Federació Internacional amb casos com la de la Copa del Món de Rússia del 2018. Aquestes són algunes de les polèmiques que hi ha obertes pel Mundial del Qatar. Segons El Mundo, mentrestant, encara cueja l'última Supercopa espanyola, en aquest cas a l'Aràbia Saudita. Diu que la Federació Espanyola hauria intentat amagar els seus contactes amb l'empresa Cosmos de Gerard Piqué per aconseguir que la competició jugués allà a canvi de comissions fins a 24 milions d'euros per l'ex-Blaugrana. Això és el que assegura l'informe que la Intervenció General de l'Estat va fer per la Fiscalia Anticorrupció. L'escrit contradiu, per tant, el president de la Federació, Luis Rubiales, que va negar cap tipus d'associació entre l'entitat i l'empresa Cosmos. L'informe assegura que l'Aràbia Saudita pagava 4 milions en concepte de tarifa d'èxit per cadascuna de les 6 edicions de la competició al país. Aquests calés anaven destinats a un agent que no s'especifica el contracte, però que en un altre document s'identifica com el holding Cosmos, propietat de Gerard Piqué. 8:32, la policia patriòtica del govern de Mariano Rajoy hauria estat al darrere de totes les notícies i estratègies destinades a desgastar Podem. Segons recull avui el diari El País, testimonis de diverses causes apunten al grup d'agents que va actuar durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior com a responsables de desgastar els adversaris del PP. Segons El País, l'inspector en cap José Ángel Fuentes Gago es va reunir amb l'exministre de Venezuela, Rafael Isea, per demanar-li documents de la relació de Podem amb el govern d'Hugo Chávez sense importar-ne la veracitat, i també va presentar a l'Audiència Nacional un document que apuntava, sense proves, que l'Iran va finançar Podem. Són les 8:33 i d'aquí uns moments parlem d'altres temes, com la profanació d'un cementiri català. Parlem també de l'obertura de les llums de Sant Pau i altres aspectes, tot esperant el president Aragonès a les 9 del matí aquí al Món RAC1.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd alegria. Generalitat de Catalunya.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi.
Clar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta. I a sobre està al millor preu.
Com les taronges, a només 1,19 al quilo. Així de fàcil, així d'Aldi.
La vida sense magnèsium duo de Boiron.
Feina, compra, deures, banys i ara un conte.
La vida amb magnèsium duo de Boiron.
Feina, compra, deures, banys i ara a gaudir d'un conte.
Magnèsium duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix el teu dia a dia amb magnèsium duo de Boiron.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
Bon dia. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
9.987 09987 de la sèrie 38 038.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
38 minuts, els ultres que l'octubre del 2019 van apallissar un jove independentista amb barres de ferro i pals a la plaça Artós de Barcelona, també se'l jutjarà per atemorir la ciutadania. Recordem que els acusats formaven part d'un grup que volia rebentar la protesta contra la sentència del procés que es feia als Jardiners de Gràcia i es van acabar concentrant en aquesta plaça del districte de Sarrià-Sant Gervasi. En el judici que es farà el juny de l'any que ve, la Fiscalia demanarà 5 anys de presó pels agressors per lesions amb l'agreujant d'odi i discriminació ideològica. A més, llegim avui al diari Ara que l'Ajuntament de Barcelona, que actua en aquest cas com a acusació particular, hi afegeix un delicte de desordres i eleva la petició fins als 7 anys de presó. A més de la pallissa, el jove acusa els ultres d'atemorir la ciutadania amb l'atac i d'alterar la pau pública. cap de setmana molt negre a les carreteres catalanes. Entre divendres i diumenge hi ha hagut 4 morts, tots motoristes. L'últim va ser ahir al matí en un accident en una carretera local d'Ulldemolins, al Priorat. Dissabte va morir un altre conductor de moto a la Cerdanya i divendres 2 més a Badalona. L'home mort ahir a Ulldemolins va caure a la via per causes que encara no se saben. Pel que fa al conductor mort dissabte, de 22 anys, va xocar amb una furgoneta AG a la Cerdanya. La furgoneta hauria girat on no tocava i per això els Mossos en van detenir el conductor per homicidi imprudent. Ahir, però, el van deixar en llibertat i aviat passarà a mans de la justícia. El conductor tenia permís per conduir pel seu país, però no per Espanya. I, finalment, els motoristes de Badalona tenien també 18 i 33 anys i van morir després de xocar frontalment a la carretera de Canyet amb aquestes víctimes. Ja són 138 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres, 39 de les quals motoristes. A tot això ho acabem de saber. Els transportistes descarten tallar avui la ronda litoral de Barcelona. Última hora, Josep Ferrer.
Sí, hem parlat amb un dels organitzadors d'aquestes protestes. Ens diuen que estan a Madrid, que estan doncs, manifestant-se a Madrid, intentaran negociar, i en principi avui no hi haurà cap mobilització aquí a Catalunya. De fet, Elite Taxi, que s'ha dirigit també en portaveu d'aquest col·lectiu, ens acaba d'enviar un comunicat on ens diu que us informem que les mobilitzacions previstes pels transportistes a Catalunya han estat suspeses i la circulació no es veurà afectada. I també ens diuen que en cas de que demà doncs, hi hagi mobilitzacions ja ens ho faran saber, però en principi també està a l'aire la mobilització prevista per demà.
20 minuts i les 9, els Mossos investiguen la profanació del cementiri municipal de les Gunyoles a Avinyonet del Penedès. L'Ajuntament ha assegurat a RAC1 que no ha estat per robar objectes de valor i diuen que els Mossos investiguen ara fins i tot si es podria tractar d'alguna mena de ritual. Ahir la policia científica va anar-hi per agafar mostres i avui el cementiri ja torna a estar obert. Joel Penya.
Un avinyonetenc que van a netejar un nínxol ahir al matí va ser qui va avisar de la profanació. Quan va arribar al cementiri s'hi va trobar 3 tombes profanades i una d'elles estava sense taüt. Els atacants l'havien tret i ara estava al terra. Des de l'Ajuntament se'n fan creus de la profanació, no entenen els motius dels atacants i, de fet, l'alcalde, César Herraiz, explica a RAC1 que els Mossos investiguen si podria ser fins i tot conseqüència d'algun joc de rol macabre.
És bàsicament això, o que anaven passats, o rituals, o jocs de rol, jo què sé, no ho sabem. Els mateixos Mossos no tenim ni idea de què pot ser això.
A part d'analitzar les mostres que van agafar del cementiri, la policia revisarà les càmeres de seguretat que hi ha a l'entrada per mirar d'identificar els atacants.
Quatre famílies continuen... És molt bèstia, això, Quatre famílies continuen fora de casa seva gairebé 2 mesos després de les inundacions del dia de Santa Tecla, a Tarragona. Els aiguats van destrossar l'interior de 4 cases al Catllà i van deixar temporalment sense casa 13 persones. Els afectats en culpen la Diputació de Tarragona. Diuen que unes obres que feia aquesta administració són les que van originar una gran avinguda d'aigua als seus habitatges. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Les 4 famílies exigeixen a la Diputació de Tarragona que pagui el cost de les obres per tornar a fer habitables les seves cases, construïdes fa només un parell d'anys, amb tots els permisos i en una zona que no és inundable. L'Àngel Alonso, pare d'una de les 4 famílies afectades, denuncia el cas a RAC1 i exigeix a la Diputació rapidesa.
Me sorprèn que estiguin trigant tant perquè és molt evident, no? Ens equivoquem tots, però aquí t'has cargat la vida de 4 famílies. Assumeixeu i assumeixeu ja, perquè ara estem 4 famílies sense casa i ho han perdut absolutament tot.
La Diputació respon que estan acabant l'informe tècnic per saber què va passar amb les seves obres, els aiguats i els 4 xalets. Unes obres que l'Agència Catalana de l'Aigua confirma a RAC1 van reduir provisionalment la capacitat de sortida d'aigua al barranc. L'AC afegeix que ho van acceptar amb el benentès, diuen, que la Diputació havia d'assumir qualsevol responsabilitat en cas de danys a tercers.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Atenció a aquesta dada que us avança RAC1. A partir del gener, Catalunya tindrà la dada d'alumnes per cada professor més baixa vista fins avui. De fet, serà el primer cop que aquesta xifra estarà per sota dels 10 estudiants per docent. El motiu és que quan comenci el segon trimestre, 3.500 mestres s'incorporaran al sistema arran de l'acord a què van arribar el Departament d'Educació amb els sindicats. Té més dades, Eudald Martínez.
Les dades del Departament d'Educació, les quals ha tingut accés RAC1, mostren que fins ara la ràtio més baixa d'alumnes per professor s'havia registrat al curs 2007-2008, amb 10,54 infants per cada docent. Les retallades derivades de la crisi econòmica de finals del 2000 van anar disparant aquesta dada fins a superar els 12 alumnes per mestre, però mica en mica han tornat a baixar, fins al punt que a partir del gener la xifra d'estudiants per professor serà de només 9,6. La directora general de professorat i personal de centres públics Públics, Dolors Cullell, destaca que això permetrà atendre millor els alumnes més necessitats. Són declaracions a RAC1.
El nostre sistema educatiu també s'ha fet més complex els darrers anys. Tenim molta més diversitat a les aules. Amb l'escola inclusiva doncs, també incorporem tot aquell alumnat que té necessitats educatives en les escoles ordinàries i hem de donar-hi resposta.
Una ràtio que en el futur encara podria baixar més, i és que amb la davallada de la natalitat, cada cop menys alumnes entren al sistema educatiu.
Després de 5 anys gairebé en silenci, el Big Ben de Londres ja torna a sonar. El rellotge més emblemàtic de Londres estava en obres des de fa... Vaja, des del 2017, i des de fa unes hores ja torna a picar les campanades cada quart d'hora i aleshores en punt. Durant aquests 5 anys només s'havien activat les campanes en dates molt assenyalades com el cap d'any o els funerals de la reina Elisabet II. L'esdeveniment de Nadal, els llums de Sant Pau, torna al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona la setmana que ve, el dia 22. Des d'aleshores i fins al 15 de gener s'hi farà un nou espectacle. Aquest any es dirà l'univers de la llum, en què juga amb la il·luminació i els colors per fer un viatge al cosmos en un recorregut de més d'un quilòmetre al recinte històric de l'hospital. A més, aquest Nadal inclourà 6 instal·lacions lluminoses més que l'any passat, fins a un total de 21 per oferir una experiència més immersiva als espectadors. Nico Rena és el director general del Proactive Entertainment, un dels organitzadors.
Hi ha algunes que són figures il·luminades, hi ha altres que són videomappings, hi ha altres que són experiències immersives, hi ha espectacles de llum que van amb làser. Hem afegit moltes instal·lacions diferents i amb un espai, alguns espais interiors per ensenyar coses que no vam ensenyar l'any passat. Per la gent que no conegui el recinte modernista, els interiors dels edificis són impressionants.
Nico Rena també ha afegit que, tenint en compte la crisi energètica que patim, han apostat per utilitzar llums LED en tot el recorregut, un canvi que els suposa un estalvi energètic del 80%. Pel que fa a les entrades d'aquesta nova edició, ja estan a la venda i es poden aconseguir a través del portal web els-llums-de-sant-pau.com, elsllumsdesantpau.com. Bad Gyal s'imposa a Rosalía i a Quevedo com a millor artista espanyol als MTV European Music Awards. En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro. En la discoteca... Cantant de Vilassa de Mar també va superar altres artistes com Fito i Fittipaldis. En canvi, Rosalía va marxar sense cap guardó d'una gala on optava 5 premis. Tampoc no va endur-se el premi a millor artista llatina, que va ser per la brasilera Anita, que es va imposar grans noms com Shakira o Bad Bunny, Balvin o Becky G. La de Sant Esteve Sarrovires també aspirava al premi a millor vídeo de llarga durada per Motomami, a millor cançó per Despechar i a millor artista, però no va guanyar-ne cap. De fet, el premi a millor artista va ser per Taylor Swift, que va ser qui va eclipsar la gala.
And the winner of the best artist of the year is Taylor Swift!
A banda d'endur-se el premi a millor artista, Taylor Swift també va guanyar 3 premis més dels 6 a què optava. Millor artista pop, millor vídeo i millor vídeo de llarga durada. Swift va agrair el suport incondicional dels fans. So I just wanted to
say personally... Només volia dir-vos personalment que no puc agrair més el fet que hagueu donat suport a aquest àlbum, que us hagueu emocionat amb aquest àlbum i que us hagi encantat. Us estimo moltíssim. No em puc creure que faci això com a feina. Tot és gràcies a vosaltres. Moltes, moltes gràcies. Thank you so, so
much. Taylor Swift va superar el seu gran rival de la nit, Harry Styles. El cantant britànic acabarava 7 nominacions, una més que Swift, però només va guanyar-ne 2, el de millor directe i el de millor artista britànic. Per cert que avui, al migdia, a les 12, surten a la venda les entrades per la final del Benidorm Fest, que serà el 4 de febrer de l'any que ve. Se'n posen a la venda unes 1.000 per veure el festival des de pista i valen 40 euros. A més, també es podran comprar entrades per persones amb mobilitat reduïda, tant per les semifinals, que seran el 31 de gener, i el 2 de febrer, com per aquesta final del dia 4. Los Niños Jesús, amb Jordi Évole al capdavant, han debutat aquesta nit a Catalunya, concretament a la sala 2 de l'Apolo. Durant gairebé 2 hores van versionar cancions mítiques del pop-rock espanyol i ho van fer amb algunes col·laboracions sorpresa com Albert Pla o Kiko Veneno. entre d'altres. Ho va seguir des de l'Apolo de Barcelona, Marina Arbós.
Només pujar a l'escenari una declaració d'intencions. Aquest és el concert de la nostra vida, va dir Jordi Évole. Amb un to bromista i en alguns moments reivindicatiu, es van trobar amb un públic entregat que no va deixar de cantar ni una sola cançó. Van interpretar temes d'artistes que van des de Sé Tangana fins a Joaquín Sabina, passant per Lori Meyers i els Estopa. Pocs minuts després que s'acabés el concert, Évole encara no s'ho acabava de creure.
Hi havia una connexió amb el públic que jo he flipat moltíssim, però des de que hem sortit a l'escenari, sí, ha sigut molt, molt loco. I molt emocionant, perquè, hòstia, ja et dic, nosaltres no estem acostumats a això, ni pretenem, ni tenim cap pretensió. I, hòstia, ha sigut molt bonic.
El cantant de la banda va acabar recordant Pau Donés, a qui va dedicar l'última cançó. Assegura que si no fos per ell, potser mai no s'hauria atrevit amb el món de la música. Los Niños Jesús són un grup d'amics que fa menys de 2 anys que toquen plegats, però després de la nit d'ahir, sembla que se'ls girarà feina.
I aquesta nit torna a TV3, Crims.
Només pujar a l'escenari una...
Faran 4 capítols nous, centrats en 2 casos, cadascun tindrà 2 parts. El primer que es podrà veure avui és el de la desaparició d'una noia a Girona l'octubre del 2013. El segon crim, que s'estrenarà el pròxim 28 de novembre, serà el cas Febamar, la tortura i assassinat d'una parella d'Alcanar l'any 2008. I a 3Player ja està disponible una sèrie que es titula La Ruta.
¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar?
Protagonitzada per Àlex Moner, Elisabet Casanovas i Clàudia Sales, entre d'altres, és la història de 6 amics durant la ruta del Bacalao de València. Concretament, explica 12 anys de les seves vides, des de la primera vegada que entren a la barraca, l'any 1981, fins al comiat a la ruta Destroy del 1992. Escoltem què li ha semblat a un dels nostres experts en sèrie del món a RAC1, Pere Solagin Ferrer.
Segur que era temptador produir una sèrie sobre la ruta del Bacalao per aprofitar-ne el consum de drogues i la violència dels últims anys. Però la sèrie La Ruta de 3Player no tira del prejudici, sinó del reconeixement d'una etapa social i cultural al València dels anys 80 i 90. Per això comença pel final, amb l'Àlex Moner de DJ d'èxit en una ruta decadent i massificada. I després es va remuntant mica en mica als inicis transgressors, a través d'ell i de la mirada dels seus amics. Els objectius dramàtics pot ser que no s'assoleixin des d'un principi, però el que sí que transmet la sèrie és la festa, l'ansietat toxicòmana i la felicitat efímera. La música, mai millor dit, és un festival, com també ho és el seu ús. I també ho són un Moner que transmet un carpe diem a la desesperada i una Clàudia Sales que, després de robar escenes a Élite, confirma que transmet caràcter i humanitat com poques actrius de la seva generació.
Avui es publica el llibre pòstum d'en Vicenç Pagès i Jordà, que és Kennedyana, que explica la història de la família del que va ser president dels Estats Units, John Kennedy. L'editorial Folk and Folk, del periodista Ernest Folk, és l'encarregat de publicar la novel·la. El també tertulià dels divendres del món RAC1 assegurava ahir al Via Lliure de RAC1 que, tot i que es publiqui de manera pòstuma, Pagès Jordà va escriure fins l'última coma del llibre abans de morir a l'agost.
És l'obra pòstuma d'un autor viu. Ell és viu quan tanca el text. I aquest punt, Xavi, és molt important, perquè la gent es podria pensar, mira, això és el típic, no?, que quan mor l'autor, per raons editorials, això ho fem a vegades, pues, traiem coses del calaix per veure com ho podem... Això no és una obra treta d'un calaix, això és una obra que ell va controlar fins l'últim moment.
Ernest Folk va afegir que es tracta d'un llibre que fusiona la ficció i la no-ficció. Avui RAC+1 estrena el podcast Kilòmetre Vertical, un espai sobre esports de muntanya dirigit pel muntador musical de la versió RAC1 i amb man de la muntanya, Xavi Alujas. Kilòmetre Vertical permet descobrir històries personals, reptes particulars, esports, natura i aventura. Xavi Alujas conversa amb veus autoritzades d'esportistes que fan de la muntanya casa seva, com per exemple Tòfol Castanyer, Marta Moixí o l'escalador Edu Marín.
La hipotèmia em va fer arribar a uns límits que fins i tot ja no, jo ja no ho controlava, però és que els metges vaig veure que tampoc podien gairebé controlar.
Va fer-me entendre tot el que podia passar en una ultra i el que t'hi podia jugar.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20.
53, els esports amb Repsol. El Barça ha engegat un estudi pioner que investiga com afecta la regla a les esportistes d'elit. Aquesta notícia arriba just en un últim any en què hi ha hagut una plaga de lesions de lligaments creuats del genoll a la primera plantilla del Barça femení, entre les quals Alexia Putellas. Cada setmana, 21 futbolistes passen pel centre mèdic del club i els hi treuen mostres de sang i de saliva de cara, i en uns 4 anys es podran començar a treure les primeres conclusions en ferm per averiguar l'afectació del procés hormonal a les lesions de les jugadores, segons explica avui el diari Ara. I compta amb l'estrip de Cristiano Ronaldo en contra del Manchester United. En una entrevista al diari The Sun, el portuguès fa més visible que mai la guerra amb el club anglès. Cristiano carrega contra el seu entrenador, Erik ten Hag, diu que no li té cap respecte i també acusa els càrrecs del club que no han estat gens empàtics amb ell en diverses situacions personals que han passat darrerament, i diu que se sent clarament traït.
Not only the coach, but the other two or three.
No només l'entrenador, sinó un parell o tres de persones que hi ha dins del club. I el director executiu, sí. Em sento traït. Mira, tant se val. La gent ha de saber la veritat. Sí, em sento traït. I tinc la percepció que hi ha gent que ja no és que no em volgués aquest any, sinó que ja no em volia l'any passat.
This year, but last year too.
De Cristiano Ronaldo a Leo Messi. Avui a les 10 de la nit, Movistar emet una entrevista exclusiva a Messi al programa Universo Valdano. De l'abans en destaca l'elogi de l'astre argentí a Pep Guardiola. Diu que és el millor entrenador que ha tingut mai.
Claramente el mejor entrenador que has tenido.
Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
Acababa ocurriendo lo que él te decía.
Todo.
També explica Messi que va tenir una relació espectacular amb Luis Enrique després de l'episodi de Noeta i que després d'allò li va demanar que es quedés al Barça i que no marxés. Un Luis Enrique que, per cert, ha citat avui a les Roces a partir de 2:45 els 26 futbolistes que aniran al Mundial de Qatar. També avui a 6:45 faran el primer entrenament. Tot plegat després de l'últim dia de futbol professional a Espanya abans del Mundial. A la primera ronda de la Copa, el Girona va patir de valent per superar el Quintanar del Rei de la Tercera Federació, però al final, un gol d'Estuani, al final va donar l'1-2 definitiu i el Girona classificat per la següent ronda. Més enllà del Girona, ahir van quedar eliminats el Mollerussa de Primera Catalana i el Lleida i el Manresa de Segona Federació. Per cert, que ja han caigut dos equips de primera, el Cádiz i l'Almeria. I, atenció a aquesta història que explica el País, la gimnasta italiana Anna Basta denuncia els abusos que va patir del 2016 al 20 per part de les seves entrenadores quan formava part de l'equip italià. Entre altres coses, insults, o que també li deien «Jamón, levántate del suelo», «Mira el culo gordo que tienes», «No adelgazas», a més denuncia juntament amb dos gimnastes més que va patir dejunis forçats, humiliacions públiques i trastorns alimentaris diagnosticats. I dir també que fins a 6.478 atletes catalans van disputar ahir la cursa Veovia Sant Sebastià, una de les més emblemàtiques del panorama de l'atletisme espanyol. Per cert, que la van guanyar el garrotxí Nano Oliveras i la barcelonina Cristina Silva.
Per la meva família i per mi, és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un 1,5 milió de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
De seguida el temps i el trànsit, i de seguida el president de la Generalitat aquí al món al RAC1.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Un viatge és molt més que desplaçar-se d'un lloc a l'altre. També és seure a composar una cançó o escriure històries que ens facin viatjar. Un viatge és crear una recepta única. I molts d'aquests viatges han començat amb una ampolla de Ramon Bilbao. El viaje comienza aquí.
Inverteix en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank. Gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i Gamma Smart amb gestió automatitzada. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Inversió per a clients assessorats subjecte a fluctuacions i s'hi poden produir pèrdues. Gamma Master des de 6.000 euros i Gamma Smart des de 500 euros. Dades fonamentals per a l'inversor disponibles a les oficines CaixaBank.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Haurem d'esperar fins a final de setmana per una baixada de les temperatures,
sí,
no?
Sí, per una baixada clara, sí, ens hem d'esperar fins divendres i al cap de setmana, però de moment pinta que dimecres podrien baixar una mica, tornarien a pujar de cara a dijous, i de moment amb suavitat tant avui com també demà, amb temperatures que es mouran entre els 18 i els 23 graus al centre del dia. Avui hem començat la jornada amb força núvols, fins i tot amb algun ruixat sobre el mar, que no us descarta que toquin algun punt de la costa, ara de bon matí, i també amb algunes boires, i a mesura que avanci el dia s'obriran algunes clarianes, però encara quedaran bandes de núvols prims a moltes comarques. I demà, cel mig ennuvolat amb ruixat, sobretot cap a les comarques de Lleida i també al voltant dels ports. I ara mateix 17 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 10 a Lleida i 10 també a Girona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12.